TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. Quan tenia 21 anys, Matías Barceló era jugador professional de frontó als Estats Units, l'anomenat Hayalay al País Basc, un joc que ell havia après a practicar el desaparegut frontó en Balear i del que es va haver de retirar amb 25 anys quan, després de tornar de la seva aventura americana, varen vendre el fronton per fer-hi pisos. Després d'això, Matías Barceló demostraria ser fill del seu pare, qui havia fundat Fotos Barceló i després també va obrir el bar Goa, entre d'altres negocis. En Matías es va saber cercar la vida també i ha estat president de l'Associació Hotelera de Caladó i ha tingut diferents càrrecs als hotels Costa del Sur, Madrigal i ara el Niu d'Aus, a Porto Petro, propietat de la família. També va passar fugaç i traumàticament per la política, però aquesta és una altra història. Però de tot això, i d'un poc més, en vàrem parlar amb ell quan ens vàrem trobar ara fa uns dies. Estàveu escoltant Aire i IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. I ho fem amb una de les millors vistes de Palma, des del castell de Baibà, on ens vàrem trobar amb Matías Barceló. Ell mateix es presenta.
El meu nom és Matías Barceló Riera i vaig néixer en 1952, de 9 de març, a Palma.
Justament ha passat, aquest.
Sí, tornant a repetir.
Sí.
Sí. El meu nom és Matías Barceló Riera i vaig néixer a Palma l'any 1952, dia de 9 de març. Jo vaig néixer en esquerra Joan Crespí, que allà perquè encara naixíem en els pisos. Vaig néixer a casa, sí. Un primer pis de Joan Crespí, 83, el meu primer pis. Sí. Mon pare era fotògraf de professió. Era Fotos Barceló, que estava en esquerra per aires. Era dels pocs fotògrafos que vinien aquella època. I mon mare era ama de casa, com moltes mares que tenia. No? Mon pare va començar de mosset fotos Fotoamir, que era un català que s'havia instal·lat aquí a Barcelona, a Barcelona, a Palma, venia de Barcelona, i va fer, començar a fer feina de mosset amb ell. Després va estallar la guerra i mon pare se'n va anar a aviació, i aviació se va ficar en fotografia. I mon pare anava, volava en seus avions i feia fotos. I després d'aquí, de quan ja va acabar la guerra, se va muntar la seva pròpia fotografia, estudi fotogràfic, i el va muntar en esquerra per aires. I aquí va començar la seva vida. Que se va quedar amb ma mare, i van néixer dos germans meus majors i jo.
Quants anys vos duieu amb els germans?
El germà major m'adú 7 anys i el siguem m'adú 5, i encara estan tot bé. Jo en tenc 73.
Devia ser una feina curiosa, llavors, el fotògraf.
Era molt curiós, perquè, a més, jo me'n record que mon pare, i bé, jo era nin i anava per allà, les fotografies les feia revelat ell, és a dir, tenia el laboratori, que feia, me'n record, un olor molt peculiar, que era un olor de vinagre, no sé, eren els jacis que empleaven. I me'n record que mon pare feia moltes fotos per fotocarnet, i si la volies normal, te l'entreia el dia següent, i si la volies urgent, te la feia i tardàvem a tota pastilla 25-30 minuts entre que feia la foto, llevava els clixes, el revelava, el saqueava. Sobretot eren reportatges de bodes, comunions i festes i fotos carnets i fotos de passaport. Sí, hi havia 4 o 5 fotògrafos en tota la ciutat, en Planes, que era més conegut, i després a plaça Sant Antoni hi havia un altre, no me'n recordo quin nom, i mon pare, i eren molt poquets.
Per tu, de petit, devia ser com entrar dins una... Com si entressis dins la cova d'un mag o alguna cosa així, no? Devia ser com fascinant.
Sí, perquè el laboratori, a més, estava amb un llum vermell. Hi havia un llum de fora que no se podia entrar quan estava de dins. I de dins també tenia un altre llum quan estava revelant. I era un primer pis. Tenia una màquina, que encara la tenc jo, La màquina de fotografia la tinc jo. Deu tenir de més 70 anys, aquesta màquina. La tinc aquí a meua. I me'n record que se tapava i te deia, riu, mira allà, mira aquí. I només em feia una foto, perquè no em podien fer més. Ara em fan 4 o 5 i ja pensa que surt millor. Però antes havia de revelar 4 o 5 clixés de vidre. I el posaven.
Clar, era un procés totalment diferent. De
no té res que veure.
Parla'm un poc de la teva infància, de com vas ser, com vas ser de petit, com eres barri, perquè a més eren barris com a molt més poble que no ara.
Home, això era son espanyolet i nosaltres, jo me'n recordo que anava a l'escola davant, que era l'Escolàpies, i després vaig créixer, vaig anar a la Salle de Via Alemanya. I això jo hi tenia 6 o 7 anys, i amb aquesta edat on anàvem tots caminant cap a la Salle, travessàvem solars, que eren solars antes, per adreçar. I quan jugàvem pel carrer, jo me'n recordo que de petit mon pare tenia un biscúter i me deixava el biscúter i el conduïa per l'esquerra Joan Crespí, que li deien antes l'esquerra dels pins. No dels pins, no, dels arbres. L'esquerra dels arbres. I vaig estudiar a la Salle fins als 17 anys. Era relativament avançat i era... t'exigien, has dit, t'exigien esforç. T'havies d'esforçar per estar allà, perquè eren moltes hores de classe. Jo ara, quan tu pens, començàvem a les 9, sortíem a la 1, tornàvem a les 3 i sortíem a les 7. I això de dilluns a divendres. I dissabte era de 9 a 1. És a dir, que mos passàvem tot el dia dins l'escola. I estàvem acostumats, mos agradava, i quan mos castigàvem, quan que veiem mos castigàvem, doncs a les 7, a més de sortir a les 7, sortíem a les 8. Imagina't un nen de 9 o 10 anys sortir entre les 8 en hivern, que a les 4 i mitja 5 ja fa fosc i estaves per allà. Però no passava res, tornaves tranquil·lament amb els amics a peu per el carrer i anaves, arribaves a casa teva, sense cap problema. Les portes estaven obertes encara en les cases. No com ara.
I Son Espanyolet com era?
Son Espanyolet era un poble petit de cases baixes. Era un altre estil de cases. Eren cases de planta baixa i una primera planta màxim, i quasi totes eren iguales. I insistiu, me'n record les tertulis que feien la gent gran en el carrer, passant l'estiu, baixant les cadires, i tots els veïnats xerraven allà. Hi havia un bar que se deia Son Moix, crec que encara existeix, que era el punt de reunió dels diumenges. Jo me'n record quan mon pare mos duia en el bar com a premi els diumenges a veure una Coca-Cola i una bossa de patatilla. Això era el més gran que mos podia passar.
Clar, tenia relació amb ton pare, perquè també devia fer moltes hores de feina, eren aquells pares com sempre d'aquest temps.
Sí, mon pare feia molta feina. Després de la fotografia, va muntar una cafeteria bar en la plaça del Progrés, que encara existeix també, que es diu Bar Goa. Era un bar ja molt tradicional. Bar Goa el va muntar mon pare, i me'n record que mon pare ja devia fer, devia tancar les 2 o 3 de la matinada i obria les 7. És a dir, i s'anava a dormir a la siesta, descansava al migdia, i dissabte i diumenge mon mare anava allà a fer les tapes. Feien una feinada. Me'n record que hi devia haver d'haver, no ho sé, perquè jo era petit, però no en gigera, però hi devia haver 7 o 8 camarers fent feina allà.
Ostres.
Sí, sí. Sí, sí, una gentada, t'ho vull dir. Me'n record sobretot, sap de què me'n record? Del fum que hi havia en el bar. Això se m'ha quedat marcat. Hi havia un fum, mon pare tenia inclús 2 extractors per treure el fum, un i cada costat. Però així tot... Però el que me'n record ara del fum que hi havia, però no, d'aquella època no me'n record que m'ha molestat el fum. Era una cosa que estava en l'ambient. Era però molt de fum. Ara penso, era molt de fum, molt. Tothom fumava, tothom. Era molt raro trobar qualcú que no fumàs.
Com és que va pegar aquesta volentada de la fotografia?
Bueno, perquè mon pare era ara diuen emprendedor, antes era... tenia moltes iniciatives. Després va muntar una lavanderia industrial, després va muntar també una empresa de maquinària d'hostaleria. En el món de l'hostaleria va vendre moltíssimes cuines per jo que era l'instal·lador. i després ja se va jutjar.
Com era de caràcter ell?
Era molt actiu, molt simpaticot. Tenia molt don de gentes i era molt amable. Tenia molta vitalitat, també.
I en intimitat?
En intimitat era molt serio, nosaltres, però era molt correcte. I el que sí me'n record que nostre, quasi setmana hi havia un sopar amb amics, sempre tenint amics. I me'n record que m'asseien a la taula i tothom me xerrava. Perquè els meus germans ja eren majors, ja s'havien anat a fer feina. Jo tenia 10 o 11 anys.
I ta mare?
Ma mare era d'Esport de Pollença, d'Humoll. Era una senyora molt amable, molt bona gent, molt carinyosa, molt servicial, ho feia tot.
Vares heredar aquest esperit emprenedor de ton pare?
No ho sé, jo el que vaig heredar era l'esperit un poc més de llibertat que mon pare. Jo, per exemple, me vaig apuntar a aviació, perquè en aquella època es d'aviació s'anava a Saragossa a fer instrucció. I jo, hòstia, m'aniré 3 mesos i estaré per allà. Va ser el primer convocatori que se van quedar aquí a Son Sant Joan. Vaig quedar aquí. Però després me vaig anar als Estats Units. Vaig estar molt d'any per allà.
I això, com hi vas acabar?
Doncs pues em vaig acabar perquè nosaltres, millor dit, el meu pare se van canviar de vivienda. Vivien a Plaça Progrés, se'n van anar a viure a Mateo Obrador. Mateo Obrador està de vores per ser Mallorca. En aquella època just hi havia el frontó balear. Frontó balear que estava entre el carrer Mateo Obrador, la part de darrere, i després el Mallorca, la part de davant. Jo vaig arribar allà en 10 anys, 11 anys. I me'n record que vaig veure el nen d'aquell barri que jugava amb una cosa rara, que era una cosa que se posava a la mà, una cesta. Jo no ho he vist mai. I res, tot el que em vaig fer mig d'aquells nens, vaig aconseguir una cesta i vaig començar a jugar a fronton. I jugant a fronton, després van fer socis del fronton amb 12 o 13 anys, van començar a jugar d'ahir, van començar a jugar a campionats de Baleares, campionat d'Espanya, i en els 16 anys ens van anar a Bilbao, van guanyar el campionat d'Espanya, i en els 16 anys, ja tenia 16 anys jo, estudiava en aquella època, estudiava el preu, en el CIDE, en aquella època, ja havia canviat el CIDE. Estudiava el preu universitari, que ara no sé què se diu. Després se va dir BUP, i ara ja no sé com es diu. I jo, tant d'anar per fronton, coneixia el gerent me va demanar si volia debutar com a professional, jo li diem, jo estic estudiant, no puc debutar. Total que m'ho va posar un horari bo, perquè jo podies estudiar i jugar els vespres. I és que han donat, me van oferir ja un contracte per anar als Estats Units. Bueno, primer van fer un contracte per anar a Jakarta. No el vaig voler acceptar. Després per anar als Estats Units i el vaig firmar, però després de la mili. Per això em vaig apuntar també voluntari a la mili i vaig estar. Però vaig estar una temporada a Ocala. Ocala està a Florida, en el centre de Florida. Però vaig estar a Tampa. Tampa està a la veia del Caribe, a Florida, al sud de Florida. I després vaig estar una altra temporada, m'han fitxat a Las Vegas. A Las Vegas vaig estar allà un any i pico.
Jugant a fronton...
Només jugueu a
fronton.
High alley. De totes maneres, és una disciplina molt minoritària. I més aquí a Mallorca, a les Balears, perquè són i fronton que hi havia de professionals. Després jo, coneixent i tinguent amics del nord, que vaig molt al nord, ara quan estava mirant un bitllet també per anar a Bilbao la setmana que ve, pues, en el nord hi ha molta tradició, i hi ha molt de frontons, el País Basc i el País Basc francès, se juga molt encara. Però era una època dorada quan jo vaig de High Alley, perquè hi havia frontons, ara ha baixat molt també, perquè el futbol contribuïa per copar tot. Més que el futbol i el tennis, perquè són deports que quan un arriba a dalt guanya molt de dobles. I en aquests deports te mantens. No és com aquests deports que te paguen barbaritats. Però en la meva època hi havia frontons, doncs mira, que jo recordo hi havia frontons a Macau, a Cebu, Filipines, Manila, de Filipines, Jakarta, Milán, i després de tots, Florida i Miami, que era Tampa, Miami, Ocala, Orlando, West Palm Beach, Fort Pierce, Fort Lauderdale, Cuba, l'Havana, també hi havia frontons. És a dir, hi havia frontons per tot. Aquí anar hi havia frontons, després hi havia Madrid, Barcelona, bueno, Saragossa, de professionals, perquè nosaltres cobràvem per jugar. El frontó funcionava amb les apostes, és a dir, les apostes per partit. Jugàvem. Els partits eren 2-2, i per als Estats Units eren tot quinieres, que jugaven 8 parelles, és a dir, i l'apostador o el públic havia d'apostar perquè el que trobava que guanyaria la quiniela, el que faria segon i el que faria tercer, una espècie d'escavalls. I nosaltres jugàvem del número 1 fins al 8, el número 1 començàvem jugant el número 1 contra el 2, el que perdia s'anava a la coa i el que guanyava se quedava i entrava el tercer, el número 3. I així, el que perdia s'anava a la coa. Fins que un rival a 6 punts ja havia guanyat. I nosaltres jugàvem de 14 quinieles cada dia. Eren un quadre de 40 pelotaris en cada frontón. I mos anàvem mesclant. I el sistema d'anar als Estats Units, hi havia ojeadores, com hi ha ara en tots els deports, que van venir per aquí i bona conca, tenien bona referència en aquella època, i me van fitxar. I me'n vaig anar a treballar amb molta il·lusió. Ha estat una bona experiència per jo.
Clar, en aquells anys, als Estats Units...
Estava molt en fora. Però jo tinc un record que és una tonteria, però els jolos saps que tenen molta memòria, això el fat. I me'n record quan vaig aterrar a Miami i vaig sortir, va pillar una bafalla d'aire calent i d'humitat, i després, ostres, quins olors... I després vaig començar a veure cotxos, d'aquests cotxos tan grossats que hi havia antes, el Renault que feien. Això em va impressionar molt, però això és la primera mitja hora. I després també em va impressionar molt la neteja que hi havia en aquella època. Tot estava molt net. I cuidat, jardins cuidats, que això encara no m'ha arribat aquí, després de 50 anys. Jo crec que ara està més brut que antes. Inclús la circulació. Jo me'n record que aquí que este no s'ha circulat perquè posava 60 o 50 milles per hora, este anava a 50, no anava a 55. Anàvem per una via i si un de davant no se li ocorria adelantar. Era ja molt educada, te cedien els pas. I eren una població molt fanera. Treixar d'aquella època, jo hi vaig bastant i cada any hi vaig, però en aquella època eren molt fanets, se ficaven molt prest, feien molta feina, i després el dissabte i diumenge potser se desbocaven, sobretot se desbocaven en el futbol, en el béisbol i això, i però el rest de setmana és un... l'americà és molt fanet.
Com s'ho va aprendre a la teva família que te fessis esportista professional, que partissis? Perquè abans les famílies eren com a més reticents a perdre-te de vista.
Bueno, jo primer quan vaig debutar al professional vaig demanar permís a mon pare i mon mare, que és que com anava en aquelles èpoques era mon pare, i me va donar permís. Record que li vaig dir, si me dones permís, jo a partir d'ara m'ho pagaré tot. I així va ser. I jo a partir de 16 anys ja he estat independent sempre. Perquè el que me pagaven ja de debutar me bastava, me sobrava. Tenir 16 anys no sabia estar jo res. No hi estava res. Vivia amb el meu pare. I me pagava a l'escola, me pagava. Després vaig comprar un 600 tot d'una que vaig posar. I antes de 600 un Vespino per anar a escola i fer més via per anar a jugar. I sí, els hi sabia greu, però estaven orgullosos també. Passa que estava molt en fora, als Estats Units, perquè no hi havia el telèfon, me'n record que per telefonar jo xerrava un anglès molt bàsic, no xerrava anglès, i per demanar una conferència, havia de demanar una conferència a Centraleta, a Centraleta te xerrava en anglès, i jo li deia les paraules textuals en anglès, i deia, t'ho diré en espanyol, li deia, quisiera una conferencia a larga distancia. Y si me den, ¿qué tal, señor? Y espera un poquito que se la ponga. Ya no tenía res de... Dito, no, repetir lo mateix. Fin que me llefaba. Y después, las conferencias eran muy caras. Era molt car, valia molt de dobbers telefonar. El que passa, hi havia molta carta. Escrivies una carta cada 3 o 4 dies i era molt agradable.
Quant d'anys vas estar, quan de professional i als Estats Units?
Bueno, als Estats Units vaig estar 3 anys. I després aquí, quan vaig tornar als Estats Units per una valla, van fer una valla a Las Vegas i se va rompre un pot s'encant. I quan vaig arribar aquí, un germà meu tenia un hotel a Pallera i em va dir, per què no te quedes en jo? Perquè m'ha faltat una persona de confiança, tal. I quan que el Fontón, aquí encara existia, pues, jugueu aquí. Jugueu aquí els vespres, les baixes vespres, i anava a fer feina a Palleres de matí. I estava molt bé, era el millor que me podia passar. Però la desgràcia va venir que en el cap de 2 anys van vendre el Fontón per fer pisos, que ara hi ha pisos. I això ha estat un dels disgusts més grans de la meva vida, perquè en els 25 anys vaig deixar de jugar, 25. Doncs pues me vaig dedicar un poc més a la hostaleria i me'n vaig anar cap a Caladó. I a Caladó, la meva família, un tio i un cosí tenia un altre hotel, i li vaig anar a demanar consell a un cosí meu major que li deia, escolta, que m'agradaria agafar un hotel a Pallera, un altre. Messi m'ajudava en els seus contactes i va dir, no hi ha fet res, espera que jo de setmana... Bueno, te diré coses. Total, que el vaig fer 2 o 3 més i me'n vaig anar allà de director a un hotel. I fins avui.
Fins avui, que ja has estat jubilat.
Estic jubilat, sí. I bueno, fins avui m'han passat coses.
De fet, sobre aquestes coses en parlàvem en uns segons. Escoltàvem Matías Barceló Riera, nascut a Palma el 1952. Això és Aire a IB3 Ràdio. Fem una breu pausa i continuem.
Tres ràdios, memòria.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire. I avui estem escoltant el testimoni de Matías Barceló, jugador professional de frontó, hoteler, empresari i breument també polític, tot i que no crec que vulgui repetir aquesta darrera experiència. De fet, ens havíem quedat precisament en el moment en què Matías Barceló va tornar dels Estats Units i va abandonar l'esport professional per entrar a treballar a l'hoteleria.
Parlem un poc de l'hostaleria quan vas tornar, encara eres jove i te vas començar a ficar en el món de l'hostaleria. Era molt diferent de com és ara, també.
Ja. Sí, bueno, ara jo suposo que tots som més multinacionals i més agrupacions i més societats. Antes eren més individuals, eren empreses familiars. Però, en fi, ja se van fer grosses i se van comprant d'un, comprant d'un altre, ja s'havien d'agrupar. I jo després, aquí a l'Adó, que he estat des del 88, o 78, crec que he estat aquí a l'Adó, vaig ser president dels hotelers durant quasi 30 anys. I després de la Federació Hotelera he estat de 15 anys de la Junta. I per casualitat vaig ser president de la Federació Hotelera durant 3 mesos, quan se va morir na Marilén, Pol, que era jo el vicepresident, i vaig estar allà fins que vaig dir jo, bueno, jo seré president fins que fèiem eleccions, que se van fer, després va venir Antonio Rac, etc. I jo he estat allà de president amb molt de gust i molt d'anys, fins fa de 7 o 8 anys que me vaig començar a retirar. I l'hostaleria d'ara, jo el que veig és que conec pues que el director d'hotel no és el mateix que antes. El director d'hotel a lo millor antes tenia més autonomia, ara dependeix més de la central, de menys dels pressupostos, les inversions no tenen tanta independència per a invertir, comprar una màquina, comprar un mobiliari, tot això s'ha de centralitzar. I el turisme antes també era tot un poc més familiar, venien famílies i repetien, eren més repetidors, venien més temps, 2-3 setmanes de mitja, ara venen 3-4 dies o menys. També vaig tenir una època fotuda, que va ser quan vaig anar aquí a la DOC, que m'ho van fitxar de... Bueno, fitxar no. Dins les files del PP, que no me vaig afiliar, però per anar de concejal de turisme. Mentrestant, això, estava estudiant dret. Jo quan estava a Florida estudiava dret a la Universitat de Distància. Vaig fer 2 cursos aquí a Palma, mentre vaig fer semili, i després el tercer vaig voler fer la Universitat de Distància, però no vaig poder. No. Era massa tot el que tenia i no he acabat mai. Em van ficar de concejal de turisme i justament me vaig fer ser perquè que volien urbanitzar aquí a la Mondragó. I ja me'n record que ja vaig dir, pues, jo no puc votar a favor d'això, dic, és hora d'anar-me'n d'aquí. I clar, el meu vot era imprescindible.
Per
aprovar l'urbanització. I ja te pots imaginar en aquella època el que s'era anar de carteres i maletes i maletines. I vaig dir, ja, això no és per jo, antes de que trobin un preu, que no crec que haguessin trobat, però no se sap. Me van oferir moltes coses, però, en fi, sí. I vaig estar un any i mig i vaig dimitir. Vaig dimitir just. Jo em vaig dimitir el dia després, no. El dia després em vaig dimitir. I a tota pastilla van haver de cercar el suplent o el substitut. I ja ho tenim més o menys preparat. Però, clar, jo no... Tenia fins a les 2 per presentar la dimissió i el pleno era les 8 de sobre baixa i se va aprovar. Se va aprovar. Que després el govern balear el va indemnitzar. És a dir, se va aprovar, els promotors no van enllestar un duro i se van endur una indemnització per no construir.
D'aquesta...
mal glob. No, també vaig tenir moltes pressions, me telefonava molt de...
I pressions personals.
Personals.
De gent pròxima.
Sí, no, inclús de feina, i, perquè jo només, o era director d'un hotel, però el hotel no era meu i el propietari em deia, és que mos fotran, perquè si no, després tindrem pressions, quan qui més qui menys té qualque cosa mal feta dins que seva i cercar on s'expuses del propietari de l'hotel i hauries de votar que sí, perquè si no, coses d'aquestes. I després, me'n record que IB3, en aquella època ja me cercava per tot, les ràdios, i jo deia, no vull fer declaració, no vaig fer cap. I després vaig passar molt malament. Molt malament, perquè en una època que jo guanyava just per mantenir la meva família, el meu fill, i una hipoteca, i coses com té tothom. El que passa és que quan cada dia que ha passat després d'aquell dia m'he sentit molt millor. És a dir, la satisfacció meu personal, això és increïble. És a dir, jo no m'hi tindria... No sé el que tindria si es dic que sí, però no me compensa, no me compensa. De ninau aquí a la dojo. Vaig fer la primera comunió a Calonge, fa 66 anys, perquè aquí a la dona hi havia iglesia. I el meu tio ja tenia un hotelet aquí a la dona. L'hotel aquí a la Gran. Aquí hi havia 2 hotels. Tot era guerrilla i aquell. I te conto una anècdota que jo m'anava a passar els estius allà, els meus cosins, i ma mare m'ho deixava una caseta o mon pare alquilava, no ho sé, per esport. I li deien al meu cosí, un cosí major que tenc, que devia tenir aquí ja perquè 16 o 17 anys. Tolito, m'aduràs si trobes una cigala i un parell de popets. I vinga, va, ara sortiré. Se n'anava 4 cales i venia amb una cigala i 4 o 5 pots. Bajo pedido. Va. I d'això vaig començar jo aquí a la dona. Després ells van seguir, la família va seguir allà, se va fent gran, vaig agafar més hotels. I jo Després me varen fitxar, estava director en els costals, me varen fitxar un complejo que es diu Club Marta, de Calabó. Club Marta era d'uns riojanos. I feia 4 o 5 anys que s'havien instal·lat per allà i 4 o 5 anys que els anava malament aquí el negoci. I a través d'un conegut tal i qual, m'han volat fitxar i jo vaig dir... Me'n record perfectament com si ho vull dir. Jo m'aniria amb vosaltres, però... I no pot ser que cada any despedíeu el director. Qualque cosa ho faig amb vosaltres. Molt difícil que 5 directors hagin estat 5 dolents. Bueno, total, que vaig estar allà, després... I ja he estat 28 anys amb ells. Me'n van fer soci, vaig comprar accions... En el mateix temps que m'ho he fet soci d'ells, és que de 2 o 3 anys van muntar una bodega a Logroño, Bodega Saltanza, vaig fer soci de la bodega, tenim la bodega allà. I els darrers anys jo deu fer això 10 o 12 anys. Bueno, antes teníem aquest hotel Niu d'Or llogat, que era d'un amic meu, que és, i no el volia dur perquè sa família no li ajudava i és tenia una altra professió i no li treia massa temps per lo que li donava. I nosaltres li lloguem perquè el guanyar dos més i nosaltres no en perdia som quasi res, però vaja. I va arribar un punt que van dir, mira, nosaltres no te podem dur això, tal i qual. I jo t'ajudaré, sos teus fills, te'l duguin, tenir fills grans. I vaig estar un any que anava amb ells, ells venien a Martes, a demanar coses, etc. Fins que un dia m'ha dit, Matís, jo vendré l'hotel perquè... Hosti, això és un hotel molt mono. Total, que va arribar a una cosa, li vaig comprar. Deu fer això 10 anys o 12. I vaig dir, quan me jubili, doncs pues mira. I així és la història d'aquest hotel de Niu d'Ors. Niu d'Ors té una cosa molt maca, que és que és un disseny de Matías Mandilego. Matías Mandilego és un aquarelista amb molt de nom per aquella zona, però a més és arquitecte i era, a més no, és arquitecte i a més és pintor, i va fer un projecte molt petit però que té, que avui en dia seria un projecte ecològic perquè no necessita ni calefacció ni aire condicionat perquè està orientat completament en el sud, té el tiro del nord, quan t'obris la finestreta passa un tiro que refresca. Està molt bé. I té vista a la mà, és un complejo petitet de 8 apartaments i ve gent molt tranquil·leta per estar allà en la piscina, té la mà de vora, vista a la mà, tota la veïda Porto Petra. I...
Clar, tu has vist transformar-se tota aquella zona si anaves de petit.
Sí.
Perquè va passar d'una zona de cases d'estiuets contadíssimes amb un parell d'hotels...
Sí, perquè, sí, que a la 2 sobretot, perquè Puerto Petro ha canviat menys. Puerto Petro és que menys se nota el canvi. Està quasi igual. Perquè antes el Club Icos, que se diu ara, que antes era el Club Mediterrani, que va estar més 40 anys Club Mediterrani allà, que el tenien molt mono. Era molt senzillot, ple de pins i tal i qual. I que a la 2 era el mateix, era una urbanització plena de pins per tot i xaletes blancs, tot petit, perquè el fundador va ser Toni Costa, un català, no, crec que és Ibisseny. És Ibisseny que va estudiar a Catalunya i després va venir, va voler muntar una Eivissa petiteta aquí a l'Aló. I va posar unes condicions que menys mal que es va posar, que totes aquestes blanques d'una planta vestir Ibisseny. I això va ser molt bon durant molts anys. Fins que va venir un dels creixements l'any 80, i se va disparar hotels de 5 i 6 plantes i bueno, no n'hi ha molts, crec que és un que no sé com se va poder fer, però en fi, i després, perquè tots els altres tenen 3 plantes i el canvi va ser molt gros, molt gros. Érem pobles d'un nou caminant per tot. Ja me'n record que els primers anys que havíem de fer els ingressos diaris a la banca i en el banc, que estaven a la plaça i vist a tots els 3 banys que hi havia. Jo devia estar 200 metres sota les costes del sud. I jo anava a fer els ingressos cada dia. Cada dia anava un cotxe. Que diu, ara quan tu pens? Jo fa el cotxe que tenia davant l'hotel, no, i deixava davant els banys. I viceversa. Això és impossible. És impossible.
També és un lloc que sempre ha tingut aquesta connexió amb els pintors, amb el món de la cultura. Vull dir, sempre ha estat com un lloc d'estiuetx un poc apartat també d'aquest turisme massiu. Ha estat ara, probablement aquests darrers anys. Que...
Sí, fins fa 15 anys, 20 anys, era molt selectiu. Bueno, molt. Era més selectiu. I el que tu dius al principi, jo ja m'anirà de Mar Bonet, en Bonet de Sant Pedro, el Duo Dinàmico, en Joan Manuel Serrat, la Rita Pavone va tenir una casa, crec que la tenc ara, allà, i després un parell d'artistes i pintors que estaven per allà. En Tarragó, que va venir, també era pintor, Benjamin Smith, un altre, no sé, britànic, no sé exactament de manera, que va estar molt d'any per allà. I després, sobretot, hi havia l'ambient social d'aquesta gent. L'ambient, sí, hi havia un punt de reunió, els vespres sempre sopaven, quan se podia sopar, que no t'arruïnaven el sopar, i després les tertulis, les partides de cartes, hi havia molta partida de cartes.
Això sí, com, no sé qui m'ho va contar, que se jugava fort a vegades.
No, sempre. Jo no he estat aquí, perquè era un costum, jo suposo, no hi havia tanta televisió, això fa molt d'anys. Després va quedar una reminiscència de jugadors que han seguit jugant, però no, les partides fortes fa molt d'anys, i s'hi jugava molt de dobles. Si gent també guanyava molt de dobles i no feia tanta presa a perdre.
Clar, has viscut la transformació del turisme i has vist ja un cop jubilats aquests darrers anys, sí, en què se parla molt de la massificació i...
Bueno, la massificació és una realitat. El que passa és que quan s'atura això. És a dir, jo crec que som massa, però som massa per moltes parts. I jo no sé la solució que és. Però potser s'hauria de posar un tope que no sé com s'hauria de posar, perquè és que venen joves i se volen emprendre en qualque cosa, també han de tenir. I després, el seu augment de places, això sí que s'hauria d'aturar. Això ja és... Això és impossible. Passa molt de sectors. Per exemple, els taxistes... Fan falta taxis, segons qui m'han parlat. No poden parlar tothom taxista. Les farmàcies, jo no sé les farmàcies si ha canviat el sistema, però antes no podies parlar a la farmàcia ja on volies. Pues l'hotel és el mateix. Ja no se poden parlar amb l'hotel, és que no hi equipem. Mira, el problema que tenim amb la circulació, això... La circulació és una cosa nova, perquè no fa més de 10 anys. Fa 10 anys podíem anar per tot i tranquil·lament arribar a qualsevol banda. I ara és una tortura per de calcular. Jo encara tens la sort que puc anar els horaris que vull, però sent que fa feina que ha d'anar a deixar nins a escola i anar a la feina i les coses que ha de fer i no pot fer més carreteres perquè tal mateix serà el mateix.
Sí,
no se resol també les carreteres.
Desplaçats amb bossa.
Amb bossa, i després quan t'arribes aquí tot. És molt difícil. Molt mala papeleta. La qualitat de vida no és la mateixa. És a dir, jo crec que la qualitat de vida... és que no vull dir que fos millor antes, perquè hi havia moltes mancances. És que, nostre, jo... La calefacció i l'aire condicionat, jo no sabia què era això. Jo i el 90% de les cases, o 95. I ara no podem estar sense calefacció, ni podem estar sense aire condicionat. Mos conformàvem amb menys. Jo tenia una bicicleta que me'n regalaven tenint el rei, me'n duia una bicicleta nova cada any, i era la mateixa bicicleta que mon pare pintava un mes antes.
Te volia demanar per Las Vegas, perquè, clar, vares estar allà en un moment en què només havien 16 anys daurats de la ciutat, perquè ara s'ha convertit un poc.
Sí, Las Vegas en aquella època tenia 250.000 habitants. I ara no sé quan, mirant una sèrie de televisió, no sé, crec que en té 4 milions i mig o 5. És a dir, que... Perquè ja perquè ja no m'agradava, perquè era Las Vegas, és a dir, a més teníem prohibint els casinos a apostar. era una condició del nostre contracte. Jo m'imagino que se devien pensar que aquest tio s'anirà a jugar, perdrà dos bes, se vendrà a un apostador i fa, bueno, i ho teníem prohibit. Jo me'n record Las Vegas, que era una espècie de serenal, era una avinguda principal amb molt de neons i llums i sota llum, i casinos, un casino darrere, saps? El que passa que hi havia un parell d'hotels, Cesar Palace i el MGM Gran Hotel i tot això, que feia molt d'espectacles. Jo me'n record que el de records agradables que tenc és que veure en Frank Sinatra allà cantant, Polanca, que me va encantar, en Tom Jones, que estava allà tot el dia, i qualcú més. Però a Las Vegas, a més, feia una calorada, l'estiu, i una fretada al vespre en hivern. Era un desert. Jo tenia un parell d'amics per allà que tenien una lanxeta i se n'anaven als pantanos del Rio Colorado i anàvem a esquiar. I jo allò me'n recordava la mà nostra que tenim aquí, que era marró i no se veia un pam per disfrutar de més de... És un llac impressionant i tot sec, desert en els costats. Però anava i m'encantava, toqueu la mà, toqueu aigua i nedava.
Vas acabar aprenent anglès o vas acabar fent amics?
No, tots eren cubanos i sobretot a Florida. A Florida no me feia falta xerrar anglès per enlloc. Encara ara, ara menys, crec, encara tothom xerra. Si anglès, anglès ho vaig aprendre quan vaig tornar aquí, que em vaig començar a fer hostaleria, vaig fer en el Lulian els cursos d'hostaleria, de turisme. I aquí vaig aprendre més anglès que en tota la meva vida a Florida, perquè el vaig estudiar. Però allà, realment, ja me'n record un dia, que un dels molts de dies, sobretot els primers, que entrava a les tendes i ens demanava en anglès, m'agradaria tal, i deia, oi, chico, què quieres? Que existen lo mateix. Però no té res que veure Florida com Las Vegas. Jo a Florida hi tornaria a viure tranquil·lament. A Las Vegas ni cobrar molt de dobles.
Per què?
Perquè no té vida, és molt artificial tot. Inclús no té vegetació. I la vegetació és artificial. És a dir, a la millor és que han de ser molt urbanites per viure allà, i jo a la millor no són tant. Ja són d'una ciutat petita, però... Així, en canvi, Florida, que té molta vegetació, és que la vegetació alegra molt la mente i la vista.
La darrera pregunta, deus enyorar a jugar?
Molt.
I has tornat a jugar mai?
Doncs pues mira, la darrera vegada que vaig jugar fa 2 mesos. Vaig anar a Marquina, poblet de Vizcaya, ja on té molts amics, i li vaig demanar a un amic meu, i vamos a pegar 4 pelotazos. I ell ja no pot, perquè tots estem, o quasi tots estan fotuts de sa cama, dels genolls, i vaig jugar amb seu net de 7 anys. I quan va començar jo li vaig dir, no pegues tan fuerte que no la veo. Però vaja, no he tornat a jugar més. Però a vegades vaig a Peguera, que hi ha un frontonat, i vaig amb el meu fill i pegant 4 pilotades perquè m'agrada molt. Ho he enyorat molt, jo crec que sempre ho enyoraré. Sempre.
T'ha de tenir un bon pelotari, per ser un bon pelotari.
Bueno, facultats, és que millor si tens facultats. Perquè si no les tens, les pots adquirir, molt d'entren o... paciència i després has de tenir certa habilitat. Si et torpon, no pots ser pelotari. Has de tenir un poquet d'habilitat. Si en tens un poc, força d'entrenar i sobretot paciència, vista, i has de saber calcular. Perquè quan dic calcular, és a dir, no pots jugar igual a un jugador que a un altre. Si vols que, per exemple, un falla de revés, has de tirar més al revés. Si vols que falla de cames, però l'has de fer córrer. Si vols que falla de rebot, doncs tot en el rebot. I si vols que falla de que se cansa, doncs vinga, que encel·lo. I després hi ha les figures bons que són ja naturals, és a dir, com en el futbol. Perquè un tio és en Messi i l'altre no, i potser l'altre té més físic i se dedica més i té més entrenament i més il·lusió. Però ja, aquests que ja no se poden. Però per ser un bon pelotari t'has de dedicar. El problema de ser cesta és que jo ara jugo molt a pàdel. I a pàdel pot jugar tothom. Jugues a pàdel, el primer dia jugues, tornes a pala i li pegues i la tires bé o malament, la llefaràs o no la llefaràs. Però la cesta punta, te dona una cesta el primer dia i és molt difícil. Només tira-la, no hi ha llefar-la. Perquè és un deport que és antinatural. És a dir, tu has de tirar allà i t'has de posar d'esquena allà. És a dir, en el sentit que vols tirar. I és qüestió de molta... I tardes, i com que l'aprendissatge és lento, a vegades això desespera. Una vegada que ja tens... T'has d'acostumar al bot, també, perquè te tiren la pilota, te passa per damunt, i no saps, perquè ja fa molta velocitat. Ja fa 230 per hora. 230 per hora no, 320 per hora. 320 per hora, ja fa.
Ja m'ho diràs.
És una pilota...
I pots.
És una pedrada. Una pilotada... Te'n records.
Vas alerta.
Tota sa vida.
Vas alerta.
Sí, sí. Però, jo vaig començar, quan vaig debutar, vam començar... Bueno, començar no, ja estic jugant sense casco. Després, arrel d'un parell de pilotades en el cap, van obligar tots els delanters a jugar amb casco, perquè els de cellers, jo era celler, jugava darrere. I els delanters passen més perill, perquè els de darrere te tiri cap a davant. També ja està per a prop. I després ja van obligar tots. I me'n record que en el principi no podien molt molestar o molt el casco, no. I després, al cap de dos o tres mesos, era impossible sortir sense casco. És com la moto. Entrenàvem sense casco, i ningú volia posar el casco perquè molesta. Ja vas en moto, que jo vaig molt en moto, i som incapaç de sortir sense casco. I és el mateix. Però vaja, és un deport molt, molt, molt guapo.
És una llàstima que s'hagi perdut.
Sí, molt. Jo ara comencen Winter Series en el País Basc, que comencen ara, que han recuperat un pot la sexta punta i el front on no hi ha entrades. Està ple. Jo per anar-hi he de tocar moltes portes i a vegades tocar-me i és que no hi ha manera, no hi ha puesto. I s'ha recuperat bastant. I dona gust veure-ho. Jo vaig molt, molt, però moltíssim, un poble que es diu Marquina, que hi ha un frontón de 1.700, que ara és, que li diuen la universitat. El frontón de Guernica li diuen la catedral, perquè és més gros, el frontón més gros del món. A Guernica, un altre poble de Guernica. I a Marquina, que hi va molt, hi ha un carrer, com a Logroño, en la calle Laurel, a Marquina, un carrer petit, que té 100 metres, tots són barats. No te pots imaginar les tapes que fan cada dia. No és dissabte, és vespre, cada dia. Però jo això ho enyoro aquí, trobo-ne dos o tres a Mallorca, és que no n'hi ha. Menjar tapes, però tapes bones, però... Cuina molt bé. A més, hi ha una cultura de cuinar que tots saben cuinar. El xoco, quan vaig per allà, quasi tot tenen un xoco, té un caserío del segle XIV i una muntanya que és una passada. Fan un menjar. Cuina molt bé. M'ha entrat llana, per ser.
De fet, són la 1:10. És una bona hora.
Fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Matías Barceló pel seu temps i amabilitat. I moltíssimes gràcies també a Francisca Grimalt, que va ser l'oient que ens va suggerir l'entrevista. Si voleu fer el mateix, sempre estem cercant personatges interessants. Així que si teniu alguna proposta, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com. aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.rg/carta. La música que feim servir habitualment és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Sirom, Marisa Anderson, amb Jim White, Brennan amb Archie, amb Johan Berling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva. Us ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.
Ràdio és Dial.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
I'm reaching my peak.